Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vitorí.
Què tal, com esteu? Una i gairebé 4 minuts del migdia d'aquest divendres 27 de gener del 2023. Fa un parell de dies, dimecres, en roda de premsa, Sergi Altimira va catalogar de final el Calahorra Sabadell d'aquest diumenge a les 5. Pot sonar un pèl agosarat, tenint en compte que encara queda tota la segona volta per disputar-se, menys una jornada, i que l'equip de La Rioja és carn de segona federació. Potser precisament per aquest fet a la plantilla hi ha la consciència que no s'hi va a la badar aquest diumenge, que no hi ha espai per la relaxació. Al centre d'esports comença la 21a jornada delimitant la permanència per segona setmana consecutiva, mentre que davant hi haurà un equip que ha revolucionat el mercat d'hivern a la desesperada, intentant revertir una dinàmica nefasta de 10 jornades seguides sense guanyar, gairebé 3 mesos que l'han portat a aquest fanalet vermell del grup 2 de la Primera Federació. Veurem si Miquillador compra l'argument de final o no a la roda de premsa que ha de començar en 10 minuts o fins i tot, vés a saber, si ha estat l'impulsor. Com diem, últim Hotel Suís de la setmana, portes obertes.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Quines ganes hi havia de dir que avui el Roger Benet és a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que s'han completat les eliminatòries de quarts de final de la Copa del Rei. El Real Madrid va superar ahir l'Atlético de Madrid per 3-1, remuntant a la pròrroga, mentre que l'Atlètic Club va eliminar el València a domicili per 1-3. Dilluns tindrà lloc el sorteig de les semifinals, amb la presència també del Barça i de l'Osasuna. En clau blaugrana, la central Irene Paredes ha renovat amb el Barcelona fins al 2025 i el Girona ha cedit Manu Vallejo a l'Oviedo. Definida també la final de l'Obert d'Austràlia de tennis, Djokovic Tsitsipas. El serbi s'ha desfet de l'estatunidenc Paul en 3 sets i el grec del rus Khachanov en 4 mànigues. En bàsquet, el Real Madrid es va endur el clàssic de l'Eurolliga a la pròrroga, 91-86 al Wizzing Center contra el Barcelona, i a l'NBA LeBron James i Giannis Antetokounmpo seran els capitans de l'All-Star 2023, que es disputarà el 19 de febrer a Salt Lake City. L'estrella dels Lakers ja ha dut 19 participacions al partit de les estrelles, igualant el rècord d'Abdul-Jabbar. També han estat escollits a l'oest Curry, Doncic, Jokic i Williamson, i a l'est Durant, Irving, Tatum i Mitchell. Tot això i molt més a l'Hotel Suís d'avui.
A la recepció.
Tindrem tota la prèvia del Calahorra Sabadell amb Miqui Lladó, Carlos Pouso i les estadístiques. Molt futbol a l'Hotel Suís d'avui. Saludarem també des de Polònia i en Tarrafeta, hores abans que Dani Fernández es jugui l'accés a la final del Mundial d'handbol. Parlarem també de l'Oar Gràcia i de Caral Castellet als X Games aquest cap de setmana.
L'actualitat de la Primera Ref.
Un fitxatge més que afegim a la llista aquest migdia, el grup 2 de la Primera Federació, l'Intercity, ha fitxat el migcampista turc Emre Çolak, exjugador, per exemple, del Deportivo de la Coruña.
De quin partit no estarem pendents?
De la primera jornada de l'apertura de Colòmbia s'enfronten a 12:15 de la nit Jaguares contra Santa Fe.
I a les xarxes socials.
Una publicació a Twitter del Club Esportiu Mercantil amb totes les estadístiques de la primera volta del juvenil A a Lliga Nacional. En parlarem també al programa d'avui. 7 victòries, 7 empats i una derrota per l'equip de Marc Xalabarder. 33 gols a favor, el millor atac, i 21 en contra. Han tingut minuts 22 jugadors diferents, i a destacar, per exemple, els 10 gols de Miguel Expósito o els 5 d'Àlvar Silva.
Avui celebra el seu aniversari
dos exarlequinats, Miguel Ángel Riau i Pepe Castell, i també el nadador sabadellenc Javier Núñez.
Hotel Suís.
Vinga, va, 1:08 del migdia. Ens posem en marxa en aquest últim hotel suís de la setmana previ al Calahorra Sabadell d'aquest diumenge a les 5 de la tarda a La Planilla. Segona visita de la història, per cert, del centre d'esports en aquest escenari, el qual ja escoltàvem ahir des dels companys de premsa de Calahorra, que ens deien que la gespa estava, doncs, una mica millor que els últims anys, però res destacable, anem a dir-ho així. Em sembla que en aquesta visita que ha fet avui a la nova Creu Alta al Sergi Parc, també hi havia, no sé si dic novetats, però imatge destacada amb la gespa. Sergi Parc, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, Pau, bon dia.
Com deies, com dèiem, al final em sembla que més tractaments, no?, a la gespa, o si més no, intentant cuidar-la una miqueta en aquests dies de fred, no?
Sí, més que novetat, és una estampa que també hi hem vist en les últimes setmanes, però vaja, que també és novetat perquè és de fa pocs dies, una manta tèrmica gegant que cobreix ara la gespa de la nova Creu Alta per fer aquest tractament, per intentar millorar-la i a més aprofitant aquest impàs que hi ha des de l'empat de l'altre dia contra el Collano i el pròxim partit aquí al Temple, que serà contra el Numancia, Pau, el dia 11 de febrer, d'aquí un parell de setmanes, perquè després de la visita a Calahorra recordem que el conjunt de Miquillador s'enfronta a la Morevieta a domicili.
Doncs intentant que la gespa no quedi més malmesa, en aquestes dates també, aquestes setmanes, que està fent un fred intens, sobretot a les nits, a primera hora del matí, baixes temperatures, i per tant cuidant la gespa en aquest sentit perquè no quedi encara pitjor, anem a dir-ho així, del que heu estat aquestes últimes setmanes. A tot això, Sergi, el que diem, prèvia del Calahorra Sabadell, està previst que comparegui Miqui Lladó, com anem de timings?
En principi bé, i això que l'equip s'ha entrenat a Sant Oleguer, però vaja, que ja estava tota la plantilla per aquí, alguns dels últims jugadors que sortien del vestidor després de dutxar-se, i a priori el Sant Cugatenc hauria de comparèixer en hora, insistim, a 1:15 del migdia.
A tot això, a la prèvia, com diem, d'aquest partit, no sé si el d'avui a Sant Oleguer ho tens controlat tu, Sergi Parc, que ha estat ja l'últim entrenament aquí a la ciutat abans d'aquest partit?
Últim entrenament a la ciutat, com dius, perquè tot i que el partit sigui diumenge, demà l'equip no s'exercitarà aquí a Sabadell, sinó que ho farà, una mica estrany, però vaja, que aprofitant el viatge cap a Calahorra i tot i que no quedi del tot de camí, demà cap al matí l'expedició arlequinada ja sortirà d'aquí i s'entrenarà a Salou, farà parada a la província de Tarragona, per tant, s'entrenarà a Salou i després ja enfilarà cap a la Rioja per dormir allà, per fer nit allà i després ja disputar el diumenge al matí el partit contra el Calahorra. Sant Oleguer no estava disponible per temes logístics, per qüestions logístiques, per tant l'equip no es podia entrenar allà. La nova Creu Alta, evidentment, doncs, amb aquest tractament, amb aquesta manta tèrmica gegant, doncs, tampoc estava habilitada, i alternatives com el Car de Sant Cugat, doncs, tampoc estaven disponibles, així que el club s'ha hagut de buscar una mica la vida, per dir-ho així, i ha trobat aquesta via Salou per acabar d'ultimar els preparatius abans de la visita al CUE del grup 2 de la Primera Federació, el Calahorra.
De fet, el motiu pel qual demà no entrenen a Sant Oleguer és que hi ha la presentació dels equips de la Joventut Atlètica de Sabadell durant tot el matí i, per tant, no està disponible a les instal·lacions del Josep Molins, i aquesta és la raó per la qual el Centre d'Esport Sabadell fa un pla de viatge que, home, déu-n'hi-do, és força dur, tenint en compte que el partit no és fins diumenge a la tarda, per tant estaran tot el cap de setmana fora en aquest sentit. A tot això, Sergi Parc, tu creus que avui Miqui Lladó comprarà aquest argument de final o què?
Doncs mira, el veiem aparèixer per aquí i ara li preguntarem. Si et sembla, podem començar la roda de premsa per aquí, nosaltres anem baixant cap a baix. Per cert, però estava pensant que estava dient diumenge al matí el partit i no, és diumenge a les 5 de la tarda.
Sí, em sembla
que ho havia dit,
sí,
abans.
Sí, sí.
Però vaja, que ara també li preguntarem sobre aquestes qüestions, com dius, de si també ho veu com una final, com va dir fa un parell de dies Sergi Altimir aquí a la sala de premsa Miguel Quereda, així que anem cap a baix, perquè de seguida comença aquesta compareixença del tècnic del Centre d'Esports, Miqui Lladó.
Doncs començarem avui també, amb uns minuts d'antelació, fins i tot d'aquesta roda de premsa, amb ganes també de saber, per exemple, l'estat d'Alberto Fernández o Adán Gurdiel després de les bones notícies dels últims dies.
Última nos preparatius aquí als companys també. Apagarem l'aire condicionat. Aquí, és que sala de premsa Miguel Quereda, és la sauna de premsa Miguel Quereda.
Un clàssic, eh?
Som-hi. Hola, Miqui, bon dia. Mira, ara estàvem comentant amb el Pau si tu veus aquest partit, si l'afrontes també com una final. El Sergi Altimira fa un parell de dies va utilitzar aquesta paraula, no?, per definir-lo. Tu el veus així, aquest duel contra el Calahorra?
Sí, el veig un partit importantíssim per nosaltres, perquè tenim una bona oportunitat de sumar i realment ha de ser de 3 per la situació en la que estem, que estem molt a prop del descens, per la dinàmica en la que estem, que estem entrenant molt bé i fent les coses amb molta serietat, i ara no toca donar espai a pors ni incerteses. El que toca és plantejar-s'ho com una final. Si el Sergi ho ha dit així, doncs pot ser-ho i anar a guanyar el partit.
El Calahorra està en una situació desesperada. Cué no guanya des del mes d'octubre. El Barça Atlètic va patir la setmana passada contra el Calahorra. Si sí, el veu com un partit trampa.
No, sí, això no és un partit trampa, és un partit de veritat. És a dir, el Calahorra com a club i com a equip que són, voldrà guanyar de totes les maneres. I a casa, on rivals com el Castellón hi ha empatat, Nàstic de Tarragona hi ha empatat, Atlètic Balears hi ha empatat, crec que han guanyat un partit, és cert, n'han empatat 5 i n'han perdut 4. 4 derrotes a casa és una més de les que hem fet nosaltres. Llavors el Calahorra el que farà és sortir guanyant el partit, segur, i les circumstàncies de la classificació nostra ens obliguen a guanyar-lo també. Per tant, jo ho tinc claríssim, el respecte absolut només faltaria, i moltes ganes de competir contra ells per veure qui és millor i qui s'endú els 3 punts.
Entre sortides, lesionats, han caigut Sergi García Tomant, Àlex a la percepció. Com condiciona això el partit? I només hi ha hagut una incorporació al mercat.
Les lesions desafortunadament ens condicionen. El cas de l'Isma, no, després de tornar una mica a trobar-se en si mateix i fer molt bons 3 partits, doncs aquesta aturada doncs ens fa mal, és evident. El cas del Sergi García és obvi que també, no? perdem recursos en atac molt visibles. El cas de l'Àlex Sala, que a excepció del partit d'Atlètic Club després ha tingut 2 presències a l'11, doncs també no ens ajuda, però la gran sort és que tenim 7 dies sempre per 5, no? 5, 6, no ho sé, 7, és igual, per preparar el partit. La gran sort és que el grup hi ha jugadors no? igual i més bons que ells. D'això es tracta un equip, i la gran sort és que trobarem solucions. Sempre vols tenir tothom disponible per tenir més possibilitats, no és el cas. El que haurem de fer és fer-ho amb els que som.
Escoltant-te, Miqui, ara mateix hauria de titular allò la notícia partit marcat per les baixes al Sabadell. No sé si també podríem tenir bones notícies, no sé, pel que fa a homes com Alberto i Adam, que l'altre dia ja comentaves que estan en la fase final de la recuperació de les seves lesions. No sé si podran viatjar o no a Calahorra.
Sí, els dos ja van entrar ahir en algunes sèries del joc col·lectiu que fem els dijous per plantejar-ho. Els dos han estat avui també a la tasca que hem fet, tot i que els divendres sempre tinguis menys marge per fer coses. La Dan no viatja de moment perquè necessita una mica més d'espai. Si viatjarà molt aviat, això ja us ho puc dir ara. I l'Alberto viatja per estar a la banqueta, evidentment per controlar molt bé, no? Què hem de fer amb ell, però viatjar, i si està a la banqueta doncs es pot utilitzar, i això és una notícia fantàstica.
Aquest dia parlàvem també de focalitzar el tema defensiu. S'ha aconseguit
l'objectiu de focalitzar-se en la defensa, i ara a veure si es pot guanyar en presència ofensiva, i que el Timira ho va dir també. Si s'ha fet durant aquests dies també, si s'ha treballat en atac.
Sortirem amb un defensa i i 8 atacants, i serà un show i un festival de dimensions bíbliques. No, fora bromes, és evident. Aquest sentir crec que és un sentir normal i és un sentir positiu, perquè la gent quan els jugadors mateixos, no? Són ells els executors i està bé que participin del procés. L'objectiu és ser el més competitius possibles. En aquest objectiu, la primera premissa, indubtablement, és la de la porteria zero, perquè si ho aconsegueixes, doncs puntues, passi el que passi, però en l'objectiu de ser més competitius també hem de tenir més capacitat de generar. Crec que aquesta setmana hem estat un altre cop centrats en les dues facetes i crec que podrem aportar moltes més coses, no només aquesta setmana, sinó a la Morevieta, les que vinguin. Estem en un procés doncs d'anar introduint coses, l'equip les està absorbint bé. A mi ja sabeu que en el fons del meu cor m'agrada moltíssim atacar, no ha sigut la presentació més idònia, però m'agrada molt. Per tant, tirarem endavant amb tot i segur que millorem amb tot.
La paraula tranquil·litat, però estar en aquesta situació fora del descens, amb oportunitat...
Sí, el fet d'estar fora del descens amb l'opció d'escalar posicions, si ajuda l'equip a afrontar el partit.
Li preocupava tot, l'equip, el rival, el camp, fins i tot...
El Timira li preocupava, el rival, al camp.
Sí, jo crec que el jugador... El fet de competir els partits i d'estar-hi amb possibilitats de guanyar-lo, doncs és el que realment vol el jugador. El que el jugador no vol és veure's superat per l'equip rival. No és una sensació bona, no ens ha passat de moment fins ara, ni ens ha de passar. Tranquil·litat o no tranquil·litat, molt malauradament, no? Al final és futbol. Ara anem al camp del Carraorra i no perquè sigui el Quest, perquè volem tots i volem els tres punts com sigui. Pots tenir un dia desafortunat i no aconseguir-lo? Sí. Pot passar el mateix a Morevieta? Sí. Pot passar el mateix a Numància? Sí. Llavors jo estic despedit i ja està. És a dir, al final és tot volàtil, el que es pot mesurar, no? I el que té certa avaluació és el procés d'entrenament, què s'està fent, per què s'està fent, com s'explica, quina direcció volem agafar, si els jugadors hi creuen i no, que de moment els veig doncs molt determinats a seguir-ho, i a partir d'aquí donar el màxim sempre quan el Sabadell entra al terreny de joc per sumar els 3 punts. Crec que això, tinc la fermesa de que això ho estem fent, i per tant el diumenge tornarem a fer això, i tant de bo les coses ens vagin bé.
Et pregunto pel mercat, Miqui, els primers dies teus com a primer entrenador, deies que t'adaptaries als dos escenaris, no? Tant si el club es podia reforçar com si no. Sabem que el club doncs, ja s'ha reforçat amb Ricard, també el Bruno Batlle ahir deia que comptaven amb més pressupost i per tant l'escenari està clar, no? Quin és. Sabent-lo, no sé si hi ha intranquil·litat al cos tècnic veient que es va apropant al final del mercat i allò de moment només ha arribat un reforç i esteu a l'espera que es tanqui alguna operació.
No, al final també el que has d'avaluar són els processos del que veus, no? Ja veig el Jaume doncs absolutament centrat, no? en la seva feina. S'han escrutinitzat, no? Possibilitats, algunes no s'han pogut tancar, altres probablement es tanquin. Jo m'ho prenc no des de l'escepticisme, que voldria dir no creure, i m'ho prenc des de la paciència, no? I també repeteixo el que vaig dir, jo amb la plantilla que tinc actualment i estic més que satisfet, i els jugadors que vinguin, com ha sigut el cas de Ricard molt visiblement des del partit del Coll, els jugadors que vinguin aquí han de millorar el nivell actual per aportar competència, perquè la competència és el procés més sa de tots i per millorar el nostre rendiment a curt, a mig i a llarg termini. Crec que el club això ho entén, crec que és la línia en la que s'està treballant. També és cert doncs, que els mercats es resolen molt a últim moment, el que crea o genera, no? Tensions, no? I incerteses, però és l'estatus quo de les coses i amb el que has de conviure.
Sobre aquest tema, per tancar ja la primera part, confies que abans del 31 tinguis...
Sí, confia que abans del 31 pugui tenir dos jugadors més.
Quin dia és el 31? Ah, bueno, l'últim dia marcat, no? Vale, dimarts vinent. Sí, espero que possibilitats que s'estan negociant puguin arribar a bon port, perquè és això, no? Igual que ha sigut el cas de Ricard, jugadors que tenen ganes de venir aquí i jugadors que ampliarien la competència i per tant el rendiment de l'equip a través dels mateixos o a través de millorar els seus companys, i confio, sí.
Sí, el que parla estricte més personal, ja fa unes setmanes que estàs al capdavant de...
Li pregunten per l'aspecte personal, com està portant aquesta responsabilitat o pressió.
Pressió no, perquè tinc un tarannà molt jo diria que fàcil, és a dir, jo vaig arribar aquí sent conscient de qui era i sent conscient, no, que el repte que tenia davant, sent conscient que la meva longevitat davant d'aquest micro va vincular el resultat, sent conscient que es podria haver acabat, no, o que Calahorra podria ser un ultimàtum perquè és futbol. Per tant, disfruto molt del dia a dia, intento, no, absorbir tots els detalls que pugui, disfruto molt de la meva feina, treballem molt, jugadors, cos tècnic i la resta del club. Per tant, estic absolutament distès amb la situació. Sé que vindran curves perquè és primera rep i perquè han de venir, i quan les vinguin les tractarem amb la mateixa, no, amb la mateixa distància que ara doncs tractem aquests 7 punts de 9. Que per l'altra banda jo els tinc oblidats, perquè insisteixo, repeteixo, el que vull és que l'equip guanyi o perdi, tant de bo guanyi, faci un partit al màxim, al seu màxim nivell possible a Calahorra. Això és el que em preocupa.
Una pregunta més?
Doncs fins aquí la roda de premsa, Pau, de Miqui Lladó. Ens quedem amb aquesta llarga llista de baixes. No sé si em deixaré algú al repassar-ho, Pau, però Àlex Sala fora per sanció, Sergi García fora per lesió, Isma Tuman també per un esguins fora, Joanet fora, Carles Segura fora, Adán Gurdiel, tot i que està en la fase final de la recuperació i sí que viatjarà la setmana que ve a Morevieta, tampoc estarà contra el Calahorra, i la nota positiva la posa Alberto Fernández, que després d'aquesta lesió i aquesta operació al genoll tornarà amb l'equip, com a mínim per estar a la banqueta aquest diumenge a les 5 de la tarda a la Planilla.
Doncs crec que no t'has deixat a ningú, tot i que la llista és llarga, sí. Ara estava mirant, el cas d'Alberto Fernández és digne d'estudi, Fa un mes i 6 dies de l'operació de la intervenció de l'operació al menisc, va ser un 21 de desembre, i això en qüestió de 5 setmanes una altra vegada la convocatòria.
Sí, de fet, no és que hi hagués un pronòstic oficial, però si s'anava cap als 2 mesos llargs, tampoc ens hagués estranyat pel tipus de lesió. En canvi, doncs mira, Alberto Fernández, que serà una de les grans novetats, això sí, ja ha avançat Miqui Lladó, que evidentment per jugar de titular no, però sí per estar a la banqueta. Veurem si torna a gaudir de minuts al futbolista murcià, perquè abans de la seva lesió, encara amb Gabri García a la banqueta, realment era un dels futbolistes més destacats en la parcel·la ofensiva del Sabadell.
I l'última, Sergi, alguna cosa a complementar de mercat o de mercat a les paraules de Miqui Lladó?
No, la veritat és que tranquil·litat. Al final Miqui Lladó s'ho pren, ha dit, amb paciència, tot i que estiguem a pocs dies vista. Preguntava quin és el dia 31, doncs el dia 31 és dimarts. Per tant, res, estem això, a 4 dies del tancament de mercat. De moment l'únic reforç és el de Ricard Pujol. Recordem que l'operació, per exemple, de Rubén del Campo, que estava molt avançada, finalment va caure perquè el San Fernando va frenar la sortida del davanter, i per tant de moment el Sabadell que continua a la cerca de reforços en totes les parcel·les, sobretot la prioritat és la del central, però avui s'espera també tranquil·litat, i em sembla, Pau, que tocarà allò el dimarts unes últimes hores intenses, i no sé si el Roger Benet s'animarà a fer un Twitch o alguna cosa així.
L'hauries de veure quina cara porta ara mateix, ja de fregant-se les mans del Twitch que hi haurà dimarts d'última hora. Bé, fins i tot el Tribuna de dilluns estarem molt, sí, molt atents, però si avui em dius que busca tranquil·litat i sabent que el cap de setmana la cosa sol estar aturada amb els partits de Lliga, doncs això, anirem a aquesta última hora de mercat un any més.
També et dic, Pau, que ara et dic tranquil·litat, però després potser salta alguna cosa i ens ho hem de menjar, però és el que s'espera a priori.
Doncs estarem pendents, en els pròxims dies, en les pròximes hores. Sergi Parc, estadi de la Nova Creu Alta, que hem de marxar fins a Calahorra. Gràcies.
Fins ara, Pau.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Minut i mig per arribar a dos quarts de dues. Ens escolta també en directe el tècnic d'aquest Club Deportivo Calahorra, Carlos Pouso. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Bien, bien, gracias. Bien.
¿Cómo llega el equipo a este partido?
Bueno, pues apurado, ¿no? Apurado porque la situación es la que es. Y bueno, no vamos a entrar en dramatismo ni a vender la pera murciana, ¿no? Todo el mundo ve la clasificación y evidentemente, pues como decía aquel, detrás del último no va nadie, ¿no? O sea, que, bueno, intentando tocar fondo para impulsarnos hacia arriba.
Y en este sentido, ¿cómo está el ánimo del vestuario? ¿Hay confianza todavía a pesar de esta diferencia que hay con la salvación?
Hombre, mientras hay vida y esperanza, eso está claro, ¿no? Las matemáticas son muy tozudas, y las estadísticas también, y hablan de que si has ganado dos partidos de veintitantos, pues es difícil ganar 10 de 17, ¿no? Bueno, pero vamos a intentarlo, ¿no? O sea, es nuestro deber como profesionales, sabemos de las dificultades de la empresa, ya se partía aquí con que eras una cenicienta en un cuento de miedo, no de hadas, y bueno, pues vamos a trabajar para reflotar la situación.
Aquí en Sabadell, la propia plantilla lo ha catalogado de final este partido. ¿Vosotros cómo os lo tomáis? ¿O incluso sorprende un poco que desde aquí se vea como una final este partido?
Hombre, pues si ellos hablan de final, que se pongan en mi lugar. No, finalísima, pero claro, entre las muchas finales que nos quedan a nosotros, ellos afortunadamente, yo creo que les quedarán menos finales para conseguir su objetivo, ¿no?
A todo esto también, Carlos, ¿cómo se está gestionando tanta entrada y tanta salida en el Calahorra, en este mercado de invierno? ¿Cómo lo lleva, en este caso, la figura del entrenador?
Bueno, lo que está claro es que tienes que cambiar cosas, ¿no? Es evidente que había una confección de plantilla que no ha dado resultado y cuando sabes las circunstancias, pues hay que cambiar. Pero claro, dentro de la dificultad que genera el hecho de ir a la situación que vas, que los jugadores, cuando un equipo está como está, no son proclives a ir, ¿no? Prefieren incluso jugar una categoría inferior en otras condiciones que al final se participe y estar en la foto del descenso, ¿no? Lo entiendo perfectamente, ¿no? Yo he sido valiente, o suicida, que dice alguno, pero bueno, uno ya tiene una experiencia en este tipo de cosas, a veces sale bien y a veces te hundes, ¿eh? O sea, eso que quede claro, pero bueno, vamos a intentar hacer las cosas bien, que creo que las estamos haciendo, ¿eh? La verdad es que nos falta un pelo, nos falta un punto, para conseguir lo que pretendemos.
En este sentido, Carlos, ¿qué tal estas primeras semanas a nivel personal por Calahorra? No sé si había ganas también de volver a los banquillos después de la breve experiencia en Huelva.
Pues mira, la verdad es que fue una experiencia traumática, una situación muy similar, con un descenso consumado y el otro que fuimos, nos tocó ser partícipes, ¿no? En este caso, las circunstancias son diferentes porque aquel equipo estaba pasado de vueltas, sobreentrenado, increíblemente quemado, los pobres chavales, y aquí es todo lo contrario. Aquí creo que afortunadamente todavía tenemos frescura, aunque la mente, evidentemente, con la derrota ya sabes que es muy fastidiosa. El equipo, yo creo que va respondiendo a los estímulos, ¿no? Digamos que seguimos en la UCI, ¿eh? Pero bueno, con posibilidades de pasar a planta.
A ver si es así, si mejora el paciente las próximas semanas.
Después de vosotros, ¿no?
Sí, correcto, como siempre decimos aquí. Ya, claro. A partir del lunes, si puede ser.
Os deseo lo mismo. Nos dejáis ganar aquí y luego ganáis todos, ¿eh? Eso, y quedáis campeones, que no pasa nada, ¿eh?
Eso te iba a decir, ¿eh? A partir del
me
lunes...
Me gusta mucho la camiseta del sábado, ¿no? Es verdad, desde siempre, desde niño. O sea que lo que pasa es que en aquel entonces aquí el Sabadell estaba en primera, ¿eh?
Sí, la realidad es muy distinta.
Ha llovido, demonios, ha llovido, jolín. Sería
sí,
bueno.
Sí que es verdad que con la del Mirandés, siendo entrenador del Mirandés ya te habías enfrentado al Sabadell hace una década, ahí queda la curiosidad, ¿no?
Sí, la verdad es que, mira, ayer me mandaron, ayer justo hizo 11 años de la gesta del Día Español, que remontamos al Español en Anduba, ¿no? Y mandaron el vídeo, vaya, o sea, la gente, yo soy muy poco de redes sociales, ¿eh? Entonces, pues te mandan, y la, pues no sé, 300 comentarios, qué tiempo más bonito, tal y cual. Bueno, pues yo no vivo los mundos de Yupi, y después me ha tenido que seguir, tocar trabajar, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que he venido por el cariño, ¿eh? Estaba absolutamente, vamos, mirando fútbol, porque nunca dejas de esto, y bueno, pues está siendo en ese aspecto una experiencia menos gratificante que entonces, pero al final yo creo que el que se siente entrenador muere siendo entrenador, ¿no? Entonces, es otra perspectiva ahora, y bonita. Hay que decir que oye, que pasan los años, pues no puedes vivir en los mundos de Yupi, ¿eh? Como decía mi padre, hay que seguir facturando, hijo, pues es lo que, es lo que. Así que bueno, aquí estamos, que te cuente, ¿qué quieres que te cuente? Mira. En épocas buenas ha habido y otras malas, y pues recuerdo yo, mira, con el Sabadell del año de segunda, creo que fue, pues empatamos allí, si mal no recuerdo, a uno, y luego creo que ganamos en Anduba, ya no lo recuerdo.
Sí, correcto.
Luis Carreras era entrenador, de eso sí me acuerdo, y Lanzarote y no sé, varios jugadores de aquel Sabadell, que salvó la categoría también.
Correcto.
Bueno, Naucet era el portero, que le había tenido yo el año anterior en Miranda, ascendió con nosotros y luego firmó en Sabadell 3 años, me parece. O sea que, bueno, sí. Todavía tengo memoria, ¿eh?
vaya, si tienes.
De Alzheimer, pero...
la última...
Como dicen los chavales, joder, el viejo este tiene un ordenador en la cabeza todavía.
La última, Carlos, que con todo esto, mira, vuelvo a la actualidad, que con todo esto no te he preguntado por el partido en sí, por el tipo de partido que tienes en este ordenador en la cabeza, que con Miki ya hemos visto un fútbol más práctico. ¿Esperas un Sabadell también un poco más recogidito, esperando la opción para salir a la contra? ¿Cómo prevés el partido?
Sí, mira, la verdad es que aquí yo llevo 2 días, pero los equipos, el campo es un poquito más estrecho, tampoco mucho más, pero sí que es cierto que viene muy condicionado por, yo creo también por el estilo del Calahorra en casa, ¿no? Que es agresivo, intenso, de más, para que les hagan una idea a tus oyentes, pues tipo al Atleti, ¿no? O sea, que nosotros jugamos no directo, lo que se entiende por directo, desde la defensa a la delantera, pero sí bastante vertical y con bastante profundidad, ¿no? Entonces, bueno, condicionamos un poquito. Mira, los del Barça te pueden contar, ¿no? Que lo sufrieron, lo vivieron la semana pasada, ¿no? Entonces, en ese aspecto, los rivales nos condicionan, nosotros nos hemos adecuado al campo, a los contrarios, porque evidentemente eso de decir, no, que se acople el equipo rival al mío, porque yo tengo una idea, ya, eso es cuando eres el Barça o el Madrid, a lo mejor sí, pero yo tengo que estudiar mucho al rival y valorarlo, y sí que he visto, he apreciado un cambio de la anterior época con Gabri, tanto en sistema como en idea de juego, con el chico que está ahora, ¿no? A mí me gusta el Sabadell, te lo digo desde ahora, me parece un equipo bastante agresivo, muy ordenado, muy intenso, y con una prebenda para mí que es acojonante, con perdón de la opinión, es un equipo joven. Sí. Miras la pirámide de edades y eso a mí, para mí que soy enamorado de la cantera y de dar oportunidades a la gente joven, pues me parece muy gratificante. Me parece una muy buena idea por parte de Sabadell, la verdad.
Pues Carlos Pouso, entrenador del Calahorra, muchas gracias por habernos atendido unos minutos y de verdad que se vea un buen partido este domingo.
De nada, por Dios, un placer, ¿eh? Gracias a vosotros.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Quin geni, Carlos Pouso, ens ha deixat sense paraules gairebé, el de Leioa. Va, que tot això hem d'arrodonir la prèvia d'aquest Calahorra-Sabadell de diumenge a les 5, mitja hora abans. Ens hi posarem els del Sabadell en joc des de la planilla, amb les estadístiques prèvies del partit, relacionades també amb el passat de Carlos Pouso, i es fem un petit spoiler, amb la veu de la Núria García.
El llibre de registre.
Totes les estadístiques que envolten aquest Calahorra deixen clar que estem davant d'uns dels ferms candidats al descens a Segona Federació. Per fer-nos una idea, aquestes alçades de la temporada passada, El Betis Deportivo tenia un punt menys i en va acabar 27 de la salvació.
El rival.
Anem a pams, el Calahorra no guanya des del 30 d'octubre un 3-0 contra el Real Unión, que de retruc també ha estat l'única victòria a la planilla. Des de llavors, 3 punts dels últims 30 en joc i 5 partits a casa encaixant. El conjunt calagurritano és l'equip amb menys victòries de tota la primera federació, 2, el tercer amb més derrotes, 11, i només el Ceuta i el Bilbao Atlètic han tret menys punts a casa.
Una mica d'història.
A la planilla, això sí, es poden aferrar els precedents de Carlos Pouso contra el Centre d'Esports. El veterà tècnic de Leoia, que du 3 derrotes al capdavant del Calahorra, no ha perdut mai contra el conjunt arlequinat. Hi ha un parell de precedents amb el Mirandés la temporada 2012-2013, un empat a 1 a la Nova Creu Alta i un 2-0 a Anduba. Aquell equip comandat per Pablo Infante, recordem, havia arribat a les semifinals de Copa l'any abans.
Els precedents.
Per contra, el Centre d'Esports no ha perdut mai contra el Calahorra en els 3 partits jugats fins al moment, comptant l'1-0 de la primera volta a la Nova Creu Alta. L'única visita a la planilla fins al moment va ser la famosa temporada 2001-2002 a segona B, en què el conjunt arlequinat estava agrupat amb els equips del nord. Aquell dia els de Pere Valentí Mora es van imposar per 0-1 amb un solitari gol de Vilaseca.
Amb el xiulet a la mà.
Un clàssic de la categoria, l'aragonès Sergio Usón Rosell, acaba de complir 39 anys i en du 14 a la categoria de bronze del futbol espanyol. En total, 181 partits xiulats entre l'antiga segona B, la promoció d'ascens a segona, la Copa del Rei i aquesta primera federació. Com hem repetit més d'un cop, és l'àrbitre de l'anada de l'eliminatòria d'ascens del 2011 contra l'Eibar. Aquesta temporada ha xiulat la derrota per 3-0 a les Gaunes contra la U de Logroñés. Amb el Calahorra també té un precedent de l'actual curs, un 2-0 en contra el Johan Cruyff davant del Barça Atlètic. Té una mitjana de 7,03 grogues per partit i 0,45 vermelles.
El llibre de registre de l'hotel. Hotel Suís.
Vinga, va, doncs, prèvia feta d'aquest Calahorra Sabadell de diumenge a les 5, però encara hem de completar l'agenda futbolística del cap de setmana amb els equips amateurs i juvenils. Començant, per exemple, pel filial del Centre d'Esports, que tanca la primera volta a Primera Catalana, rebent demà a les 4 a Olímpia la Pirinaica. L'equip del Bages, tot i situar-se 7 punts per sota la taula, ve de derrotar el líder, el Mollerussa, fins al cap de setmana passat invicta. Els de Marc Nomen, per la seva part, són setens i busquen colar-se les places que donarien dret a jugar a la nova Superliga Catalana. Martí Riera, migcampista arlequinat, confia allargar l'actual ratxa de 6 partits sense perdre.
Han guanyat el líder, el Mollerussa, han guanyat 2-1 i tot i estar a la zona baixa, ja et dic, és una lliga que cada partit costa un munt i s'han de treballar molt tots els partits, perquè en qualsevol moment et pots ficar per darrere del marcador i llavors remuntar-ho és molt complicat. Però bueno, jo crec que si seguim en la mateixa línia i fer-nos forts a casa i tot, serà important. Jo crec que hauríem d'anar a pocs 3 punts per seguir, ja et dic, amb aquesta imbatibilitat de no perdre.
Això, Primera Catalana. Un grau per sota, a segona, juguen 2 dels 3 equips sabadellencs presents enguany al subgrup 4B en una jornada en què s'enfronten directament els conjunts situats del segon lloc al cinquè. El Tibidabo, ara mateix tercer, visita demà a les 6 un Montcada ben consolidat a la segona plaça amb 6 punts de marge respecte als de Torre Romeu. El tècnic Toni Sallés, més enllà de competir el partit, espera treure un millor resultat que en el duel de la primera volta.
En casa, bueno, sí que ellos te dominan, pues es un equipo hecho para dominar y lo hacen muy bien, pero bueno, a la segunda parte, teníamos planteado el partido para eso, ¿no? Para volverlo un poquito más loco, meterle velocidad arriba y ellos sufrieron y el partido, pues bueno, se compitió hasta el final, te marcan a última hora, pero bueno, la idea va a ser la misma, competir, intentar trabajar lo mejor posible durante la semana y a partir de ahí buscar los 3 puntos.
I aspiren a treure-li la tercera plaça al Tibidabo, l'última, recordem, que dona dret a jugar a la fase d'ascens, el Can Rull Rómulo Tronchoni i el Ripollet, que es veuen les cares demà a les 7 del vespre. Els de la zona oest són quarts amb 21 punts a un d'aquest tercer lloc, mentre que els ripolletencs són cinquens amb 20. Alejandro Mallen és central del conjunt arlequinat.
es un partido Badía o Moncada, el derbi y tal, y cuando ves que el partido te se escapa, pues bueno, bajas un poquito los brazos y claro, y Moncada, San Juan, me imagino que no bajaría el ritmo en ningún momento y acaba con 7 y bueno... Ya te digo, eso yo creo que no nos tenemos que fijar mucho porque ni las dimensiones del campo son las mismas, ni Moncada ni San Juan son como nosotros y cada partido será un mundo. Y yo sé que Moncada va a ser un partido muy difícil, pero bueno, como siempre vamos a intentar sacar los 3 puntos.
El Sabadell Nord, per la seva part, descansa en aquesta 17a, el subgrup, 17a jornada, el subgrup 4B de Segona Catalana. I en categories formatives, el juvenil A del Centre d'Esports afronta el primer desplaçament a l'Aragó de tota la temporada a la Divisió d'Honor. L'equip de Edu San José, instal·lat a la zona mitjana, 9è amb 22 punts, visita demà a 4:45 de la tarda un Huesca que se situa un lloc i un punt per sobre, i el tècnic en té, el té en molt bona consideració.
No podem mirar més enllà del Huesca, al final ens va semblar un equip assalenada. Aquí vam poder guanyar, però va ser un partit de toma i daca, o sigui, un partit amb ocasions pels dos costats. Em va semblar un equipàs amb gent a dalt molt, molt bona. I bueno, sempre que hi ha un desplaçament d'aquests, anar cap allà és molt complicat, però anirem convençuts, com sempre, a intentar plantejar per guanyar els 3 punts. I sempre pots mirar el següent, amb 3 punts més serà important.
Baixem un esglaó a Lliga Nacional. El juvenil B del Sabadell i el Mercantil obren la segona volta en partits clau per escapar-se encara més dels potencials rivals directes. Els Blaugrana, per exemple, visiten el Sant Andreu. En cas de guanyar, els de Marc Xalabarder tindrien ja 9 punts de marge amb els quadribarrats, que són, ara per ara, el primer juvenil A que no ascendiria a Divisió d'Honor. Álvar Silva és atacant del Mercantil.
Definitiu no ho sé, perquè al final, si tu mires resultats, al final, el Lleida aquesta setmana empara contra el Barça. I Lleida és un equip que fins no fa molt no encadenava molts punts. Però sí que és veritat que havent guanyat el Gavà i si aconseguéssim la victòria aquest cap de setmana contra el Sant Andreu, sí que és veritat que ens començaríem ja a distanciar bastant del que seria el tercer equip candidat a pujar i sí que ens ajudaria molt tant quant a la classificació com a la moral de l'equip.
El Sabadell juvenil B, en canvi, rep el quart per la cua, la unificació amb Bellvitge, i treure els 3 punts significaria donar un cop gairebé definitiu per assolir la salvació. Conrad García, el tècnic d'aquest juvenil B del Centre d'Esports, demana no refiar-se de les circumstàncies del rival.
Som especialistes, no?, amb aquestes coses. No és liar-la, perquè al final cada partit aquí és en aquesta categoria és una guerra, cada partit té molts moments i molts matisos, pots guanyar i perdre contra qualsevol, i la setmana que ve podem perdre perfectament contra el tercer, contra la cua, de la cua, perquè és molt complicat, cada partit té els seus moments.
Demà a les 6 començarà primer el Sant Andreu Mercantil, mitja hora més tard ho farà Olímpia, el Sabadell Juvenil B, Unificació Bellvitge. Passa mig minut del punt de 3:45 del migdia, aturada molt breu per la publicitat, i marxem fins a Polònia.
Ets un panarra, t'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Vinga, va, que estem de tornada. Obrim bloc poliesportiu aquí a l'Hotel Suís. Dani Fernández disputa avui les semifinals del Mundial d'Handbol. Els hispanos s'enfronten a la vigent campiona, la campiona, de fet, de les últimes dues edicions, Dinamarca, buscant un bitllet per a aquesta final. El partit arrenca a les 6 de la tarda a Dansk, a Polònia, el mateix escenari en el qual els de Jordi Rivera van desfer-se de Noruega després de dues pròrrogues. Un partit en el qual l'extrem sabadellenc va caure de la convocatòria. Estarem atents en els pròxims minuts, en les pròximes últimes hores per veure si aquest cop sí que entra a la llista. I, com bé sabeu, l'altre representant de la ciutat que teníem amb la selecció espanyola, Lian Tarrafeta, va haver d'abandonar la competició per una fissura a les costelles. Fa uns dies ja ens avançava aquí a l'Hotel Suís que, en cas que els hispanos estiguessin en la lluita per les medalles, tornaria cap a Polònia per fer pinya amb l'equip. I dit i fet, allà el tenim. Ian, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Ahir ja veiem als canals de la Federació Espanyola un vídeo de la teva tornada amb l'equip. Imagino que moltes emocions, no?
Sí, 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 evidentment. Va ser dia de viatge, dia de retrobar-me amb tot l'equip i res, directament vam anar a entrenament, vaig poder compartir amb ells la jornada de preparació de partit i avui ja estic amb dinàmica d'equip ajudant en el que pugui.
No sé, a grosso modo, què deien els companys?
No, res, sobretot preguntaven per com estava, si ja podia fer vida normal, si, què havia fet durant aquests dies i tal, i res, sobretot parlar amb molt.
Com estàs vivint tot això al Mundial des de fora, especialment aquest partit de quarts de final amb tantes emocions? No sé si amb passió per com va anar el desenllaç contra Noruega, però amb aquell pensament que a un també doncs, li hauria agradat viure a la pista.
Sí, però bueno, ja una mica l'excepció d'haver-me quedat fora del Mundial a causa de la lesió ja està bastant païda, i res, i ara doncs queda una mica disfrutar d'estar aquí, d'aquesta experiència doncs, de la manera que pugui, i sí, com has dit, doncs, veient-ho des de fora, doncs, evidentment, es pateix potser una mica més que estan a dintre i tot.
A tot això, Ian, què n'esperes també del partit d'avui contra Dinamarca? Com veus els nois?
Bé, vaja, al cap i a la fi, no em sorprèn pas aquesta semifinal. Crec que els hispanos sempre se'ns demana estar aquí i vaja, ho hem tornat a fer, però les semifinals, ja doncs, vaja, que disfrutar. L'any passat, que veníem amb un equip molt nou i tal, les expectatives doncs, eren que Dinamarca ens anava a passar per sobre i hem demanat sorpresa. Aquest any, doncs, Dinamarca igual ha estat arrasant a tots els partits efectivament que ha jugat i segurament ens són els favorits per aquesta tarda, però vaja, jo crec que nosaltres jugant al nostre embol estarem en partit i vaja, es decidirà per petit detall, espero.
De fet, Ian, parlàvem amb tu a la prèvia, amb el Dani també, i al cap i a la fi a semifinals hi tenim les seleccions que en certa manera preveieu, no?
Sí, són, crec que l'Europeu passat doncs ja també van ser les mateixes semifinals, els mateixos quatre equips, que són una mica els que dominen el panorama internacional ara mateix. Crec que som les quatre seleccions més fortes, potser no amb les millors individualitats, com poden haver-hi jugadors a Noruega o a Alemanya molt bons, però sí que som els equips més fets i que portem més temps treballant junts.
El Dani Fernández, per cert, tot i no tenir-lo en aquest partit de quarts, com l'estàs veient? Va ser molt protagonista en el duel contra França amb 7 gols. Què tal el veus des de fora?
Home, jo crec que no li podem demanar més. Quan ha tingut els minuts de pista, ha fet el que sap fer, definir l'extrem, posar intensitat, sortir fora del contraatac, i jo crec que no li podem dir res al Dani.
A tot això de la lesió millor, deies abans, ja amb algun termini fixat per poder tornar?
Bueno, sí, vaig millorar en dia a dia, al cap de la fi és una fractura de costella, on gran cosa no puc fer, només és pacient, i la pròxima prova la tinc el 9 de febrer per veure si segueix consolidant igual de bé.
Doncs Ian Tarrafeta, des de Gdansk, des de Polònia, gràcies per atendre'ns, com sempre, i a posar el teu granet de sorra, a veure si aquesta tarda a les 6 doncs es pot donar una altra campanada contra Dinamarca. Que vagi molt bé.
Això mateix, moltíssimes gràcies.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
Doncs Ian Tarrafeta, en directe aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. En cas d'accedir a la final, els hispanos, el rival sortiria del Suècia-França, que juga una estona més tard, a les 9 de la nit. Diumenge es jugaran tant el partit pel bronze com la final, i recordem també que el campió s'assegura la presència als pròxims Jocs de París, però si França doncs passa a la final, els hispanos, en cas d'accedir-hi també, doncs obtindrien el bitllet olímpic automàticament en cas de guanyar avui, ja que recordem que França serà l'organitzador d'aquests Jocs de París del 2024. I aquí a casa també tenim jornada de molt nivell pels dos sèniors de Luar Gràcia, que posen a prova les seves grans dinàmiques entre demà i diumenge. Tant les dones com els homes han guanyat 10 dels últims 11 partits, però ara tenen duels directes de la part alta. Les de Carol Carmona, demà a les 6 de la tarda al Poliesportiu Sant Josep, amb la visita del Sant Vicenç. Si Luar és segona plata, el seu rival és tercer a 4 punts de distància. Malgrat tot, l'entrenadora no posa la lupa a la classificació, sinó en la derrota de la primera volta al carrer Bocaccio.
El tenim marcat, de fet, perquè ens van guanyar aquí a casa, un partit que va ser una mica... Bueno, no vam estar bé, va ser un partit molt irregular, crec que podíem haver guanyat, no ho vam fer, òbviament, i ara hem d'anar allà amb les ganes extres, nosaltres ara amb ganes extres per intentar endur-nos els dos punts.
El que sí que està clar és que en cas de guanyar, l'UAR obriria un forat de 6 punts respecte als seus perseguidors més immediats, i recordem que els dos primers són els que disputen les fases d'ascens. És una oportunitat d'or per fer un cop sobre la taula, però Carmona insisteix a no obsessionar-se amb els números.
Soc una entrenadora que el que transmeto és que hem d'anar partit a partit, perquè és molt llarg, no podem estar pensant en quants punts ve el de darrere, perquè al final tothom punxarà segurament, jo crec, i llavors hem d'anar partit a partit, ve el Sant Vicenç, hem d'anar allà amb el màxim respecte i sabent que és un rival que ja ens ha guanyat, i anar allà amb extra motivació per aconseguir els dos punts i fer les coses bé.
I diumenge l'equip masculí rep la Salle Montcada. Els graciencs van ser els grans beneficiats de l'última jornada de Primera Nacional, punxant tots els rivals directes, i ara són tercers amb la Salle en setena posició, però la distància segueix sent únicament de 2 punts. Serà el primer dels 4 duels directes seguits que tenen els de Pere Ayats. Per això, el porter Pau Hernández creu que aquest mes decidirà si tenen opcions o no de repetir les fases d'ascens.
Ja han hagut partits difícils, els de dalt han jugat entre ells i nosaltres la setmana que ve també tenim un partit contra la Salle Montcada, que està lluitant com nosaltres, i a les següents venen Granollers i Esplugues, Sant Cugat, que per nosaltres serà la vida o la mort, perquè vulguis o no es decidirà si estarem allà a la part alta o baixarem cap a baix.
A la primera volta els verd i blancs van perdre de 2 al pavelló Miquel Poblet de Montcada i Reixac, i amb una lliga tan ajustada els Avaraix poden tenir l'última paraula. Hernández ho té ben present.
És un punt que tenim també nosaltres, vale? El fet de, bueno, perdre 2 allà a casa seva ens permet que no és una diferència gaire gran per nosaltres. Creiem que si fem bona feina aquesta setmana i a sobre jugant a casa amb la nostra gent, pareix serà un partit complicat.
Horari gens habitual per l'UAR masculí a casa, ja que el partit començarà diumenge a 1:15 del migdia al carrer Bocaccio contra la Salle Montcada.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Últims 5 minuts clavats de programa. En futbol sala, natació Sabadell i Escola Pia afronten l'última jornada abans del derbi de la setmana que ve al pavelló nord. Creuat ja l'equador de la temporada, segona B, qui té més urgències és el conjunt Escolapi, que rep dissabte al carrer Garcilaso un Calvià immers també en la lluita per la salvació. 5 punts separen els balears, novens a la classificació, dels de Pedro Donoso, que continuen penúltims després de l'empat a 4 de fa uns dies a Picassent, a terres valencianes. Arnau Graell, jugador de la Pia, ressalta la importància de treure un bon resultat per guanyar confiança les pròximes setmanes.
Aquesta moral que ens pot donar Calvià la podem plasmar en el derbi, i si en aquest cas guanyéssim el derbi, doncs ja ens pot tirar la nostra moral fins a una final de temporada, potser d'una volta bastant il·lusionada i treballada, perquè al final crec que estem treballant molt bé i dia sí, dia també, doncs, a poc a poc surten les coses.
A la primera volta, per cert, es va donar un dels partits més entretinguts de la Lliga, amb l'empat a 7 final a terres mallorquines. De fet, Graell preveu de nou un enfrontament amb molts gols pels estils de tots dos equips.
Jo crec que Calvià també és una mica l'estil, perquè també va amb gent molt jove, gent que li agrada jugar i que li agrada marcar gols, però jo crec que si a través de la defensa podem aconseguir una mínima porteria reduïda, per no dir porteria zero, perquè en aquesta divisió és molt complicat, jo crec que el partit es podrà treure, perquè allà vam fer un molt bon partit en una pista molt complicada, amb jugadors molt joves, i bueno, jo crec que al final és posar-hi una mica de pit i collons i tirar cap endavant.
Doncs més clar impossible. Per la seva part, el club, instal·lat en sisena posició després del triomf a casa contra el Penya Esplugues, visita un Barceloneta que, tot i ser una de les decepcions de la Lliga, de mica en mica va remuntant el vol i com a mínim ja s'ha situat fora del descens. A més, el nedador Pepe Font adverteix que el rival ha fet canvis per redirigir el rumb.
Ara jo crec que han tornat a fitxar l'Òscar Redondo d'entrenador, el Preci s'ha apartat una miqueta de direcció esportiva i crec que estan a una línia bastant bona i ens costarà molt.
Els d'Adri Sánchez, tot i ocupar aquest sisè lloc que comentàvem, estan més a prop del descens, a 6 punts, que no pas de la zona play-off. Els quatre primers semblen ben consolidats en les places de privilegi i si el club vol tenir alguna opció de retallar distàncies, Font creu que hauran de treure la seva millor versió a la pista marinera.
Allà a casa seva, jugant molt bé de 4 i permetent una molt bona plantilla. Jo crec que serà un partit igualat, com tots, com el d'Eivissa, com el d'Elda, i espero que la nostra defensa, que està sent molt bona, i el nostre atac pues, millorar, pues, guanyar els tres punts.
Dissabte, a 7:15, aquest Barceloneta Natació Sabadell, no confondre amb el waterpolo, sinó de futbol sala, i una estona abans, en horari poc habitual a Can Colapi, pel fet de ser un rival de les Illes, el futsal Pia Calvià a les 4. I acabem fent un apunt de neu perquè Caral Castellet està de tornada als Estats Units per disputar aquest cap de setmana els X Games, després de cancel·lar-se per mal temps la final del Lax Open de Suïssa i de quedar-se amb el quart lloc de les eliminatòries. La surfista de neu sabadellenca aparca uns dies la Copa del Món per saltar al Superpipe d'Aspen, on ha aconseguit un or i dues plates en les últimes 4 edicions. Uns X Games, als quals, a diferència d'altres competicions, s'hi accedeix via invitació i es disputa directament la final de 30 minuts. De fet, només hi ha 8 riders convidades i el pronòstic és força incert, ja que destaca l'absència de la gran favorita, Chloe Kim. A banda de Castellet, hi ha 3 japoneses, Ruki Tomita, Mitsuki Ono i Haruna Matsumoto, una xinesa, Shue Tongkai, una sud-coreana, Gaon Choi, una canadenca, Elizabeth Hosking, i una estatunidenca, Madi Mastro. La final femenina de snowboard al Superpipe dels X Games està prevista per demà a 9:45 de la nit, hora d'aquí. Marxem. Que queden 45 minuts per arribar a les 2. Roger Manet, a les vies de so, us espera diumenge a partir de 4:45 de la tarda al Calahorra Sabadell i al Sabadell en joc. Ara els informatius, el Notícies Migdia, amb la Núria García al capdavant. Adéu-siau, bon cap de setmana.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.